Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu.
Què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes al Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio, dijous 6 d'octubre, i avui sí, Fini, eh? Avui estàs aquí, ja.
Avui estic aquí, estic jo i està la meva veu, també.
Bueno, l'hem recuperat ja, jo vaig desaparèixer dimarts.
Tu, los dos, tu i la veu, és que vau desaparèixer els dos al moment.
Tu desapareixes dimecres.
Com si hagués marxat amb tu.
Com saps? Si tot ha marxat, eh? Però bé, ja estem aquí, a més tornem amb un dia tapat amb gotes que ja cauen al municipi.
Ah, gotetes. Sí? De primer matí ja hem fet una aposta a la Imma i jo. Es plourà o no plourà?
I què treus tu?
És que el cor vol que plogui, volem que plogui.
Bueno, que plogui una miqueta, que la veritat és que ho agrairem tots una mica d'aigua després d'aquesta intensa sequera que hem patit aquest estiu. Vinga, anem per feina, el nostre Sempre amb tu, avui fixant-nos en l'acte d'inauguració del curs escolar tercer any que ho realitzen els centres educatius del municipi. La seu va ser l'Institut Escola de Capacitació Nauticopesquera, on a més es va homenatjar els dos professors jubilats enguany que doncs, durant molts anys han impartit la formació a l'Escola Sant Jordi per un costat i a l'Institut Mare de Déu de la Candelera. També ens fixarem en un altre punt local, i és que hi ha hagut doncs, una denúncia dels agents rurals per una cacera furtiva d'ocells protegits aquí al nostre municipi, en un terme rústic, podríem dir. Per tant, també ho coneixerem de seguida al nostre informatiu. Parlarem de l'institut. Avui, Fini, sortim a l'institut i la generació jove, recordem el nostre pas de l'escola cap a l'institut. Tu això suposa que ho vas veure amb els teus fills, suposo, no? Doncs avui és el tema que...
Con los bebés tan chocotets.
Con los bebés chocotets. Doncs avui és el tema que tractarem, que parlarem al nostre sortim a l'institut.
L'abans era hasta els 14, que és que mos quedàvem a l'escola i després fes el canvi, però és amb 12 anys que fan aquest canvi.
Doncs parlarem de ser dels més grans a ser los més menuts, podríem dir-li. Serà el nostre sortim a l'institut. A la segona part del programa, a l'entrevista, avui ens fixem amb trens dignes. Per què? Doncs perquè estan reclamant una autoritat territorial de mobilitat. De seguida ens desanem què és. En parlarem amb la portaveu de la plataforma Montse Castellà, a banda d'altres assumptes d'actualitat del moviment dels trens dignes. I per acabar, Fila Zero, Fini, el teu títol, la teva aposta de la setmana.
Bueno, la meva aposta és la de un monstruo viene a verme. És un monstre diferent que el que vol lo més perillós de tot. Vol saber la veritat.
Ho descobrirem al Fila Zero, la segona part del programa.
I les salxitxes protagonistes també avui.
Serà al final amb l'Imma Brull, programa 179 del Sempre amb tu. Comencem.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dijous 6 d'octubre de 2016. Els centres educatius de l'Ametlla de Mar celebren l'acte d'inauguració del curs escolar a l'Institut Escola de Capacitació Nauticopesquera.
Per tercer any, els docents i professionals dels centres d'ensenyament es reuneixen per compartir una conferència formativa. Denunciada una cacera furtiva d'ocells protegits a l'Ametlla de Mar.
Els agents rurals han localitzat 5 exemplars vius de garrafó, una espècie protegida, i els han alliberat. Una tesi de la URB analitza com reduir l'estrès dels estudiants d'infermeria durant les pràctiques clíniques.
L'estudi, realitzat per una professora del campus de les Terres de l'Ebre, comprova les situacions que el provoca i dissenya un programa per disminuir-lo. Estudiants de 21 països visiten la Terra Alta per estudiar com pot encaixar l'enoturisme a la comarca.
Els 27 alumnes del màster d'enoturisme internacional de la URB han realitzat diferents activitats turístiques. I l'ulldeconenc Vicent Guimerà entre els 5 millors cuiners de l'any.
El guanyador, que s'escull a través d'una votació popular, es donarà a conèixer el dia 23 de novembre al Fòrum Gastronòmic Barcelona.
Són aquests els titulars d'avui dijous a les notícies de la Cala Ràdio. Els centres educatius de l'Ametlla de Mar van celebrar aquest dimecres a la tarda l'inici del curs escolar amb un acte on van participar els docents i personal dels 5 centres, els 3 dependents del Departament d'Ensenyament i els 2 de l'Ajuntament, amb l'assistència de les autoritats municipals i d'educació. L'acte, que es va dur a terme a la sala d'actes de l'Institut d'Escola de la Capacitació Nàutico-Pesquera, és el tercer any que es du a terme i està pensat perquè els 3 claustres estiguin junts i puguin compartir una jornada formativa on s'enforteixen també les relacions entre els equips docents. En aquesta ocasió, l'organització va a càrrec de l'Institut Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera i es va centrar en els nous reptes que planteja l'ensenyament amb una conferència de Rosa Maria Vela. Ens destaca com va anar aquest acte el director de l'Institut Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera, Miguel Sainz de Aja.
És el tercer any que realizamos la inauguració de curso de manera oficial conjuntamente los 3 centros educativos. Y bueno, es eso, es el juntar a todos los claustros, el establecer un intercambio de pareceres y de opiniones. Y bueno, todo esto lo revestimos de la solemnidad de una inauguración oficial de curso con una conferencia llevada a cabo por alguna persona experta en alguno de los temas que son importantes para la docencia, ¿no? Que nos preocupan a todos los docentes. Al acto invitamos a hacer la conferencia a la señora Rosa Vela, que es profesora de física de secundaria, pero la invitamos desde la BESAN, que además es coordinadora de investigación y recerca de altas capacidades del grupo GAC, así se llama, perteneciente al ICE, que es el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona. Pues bien, esta conferencianza lo que nos hizo fue una exposición sobre los nois y noias con altas capacidades, cómo integrarlos en la escuela, cómo conseguir que sus capacidades no sean una dificultad para su desarrollo personal, sino todo lo contrario, y evitar el fracaso escolar, que aunque parezca mentira, se da en más de una ocasión y de dos, el tema de que nois y noias con altas capacidades, que se supone ya que en su mochila, digamos, llevan el éxito asegurado, pues al contrario, muchas veces se encuentran con la incomprensión o con por parte de los diferentes sectores y bueno, pues hacen que a veces fracasen en su vida escolar, ¿no? Y bueno, pues fue una charla muy interesante, nos dio pistas para poder detectar y resolver problemas que se puedan dar y cómo tratarlo.
Aprofitant aquest acte, es va homenatjar els mestres que han treballat i s'han jubilat aquest estiu de la mateixa manera que es va fer l'any passat per part de la Regidoria d'Ensenyament. En aquesta ocasió, els professors homenatjats són Xavier Figueres, de l'Escola Sant Jordi, i Conxa Tagarro, de l'Institut Mare de Déu de la Candelera.
I encara en l'àmbit local, el cos dels agents rurals han denunciat una cacera furtiva d'ocells protegits a l'Ametlla de Mar. Les captures s'havien fet en un petit abeurador on hi havia una trampa amb xarxa abatible que enxampava els ocells que s'aproximaven a veure. Concretament, s'havien capturat 5 exemplars de gafarró, un ocell de la família dels fringíl·lids, de color bàsicament groc i de cant molt característic i cridaner. Quan els agents rurals els han localitzat, estaven vius, de manera que els han alliberat. La captura de fringíl·lids com el gafarró, una espècie protegida, no està autoritzada. Els agents rurals han comissat les arts de caça.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Els nivells d'estrès que pateixen els estudiants d'infermeria quan comencen les pràctiques clíniques és força elevat. Aquestes pràctiques comporten uns aspectes vivencials molt intensos i molts cops els estudiants no disposen de prou maduresa per afrontar-los i això els genera un estrès. Expliquen des de la Universitat Rovira i Virgili la professora del Departament d'Infermeria del campus de les Terres de l'Ebre, Encarna Bonfill, autora d'una tesi, Estrès dels estudiants d'infermeria en les pràctiques clíniques, disseny i efectivitat d'un programa programa d'intervenció.
L'estudi s'ha estructurat en dues fases. La primera, per establir un diagnòstic sobre quins són els principals factors que provoquen aquest estrès en els estudiants. Després, analitzar els resultats d'esta primera fase, ha quedat demostrat que els estudiants del campus Terres de l'Ebre són els que tenen uns valors més elevats d'estrès d'entre els observats. Tot comprovant les situacions que els provoca este major estrès, s'ha procedit a dissenyar i implementar un programa d'intervenció en els estudiants del campus ebrenc. Aquest programa ha consistit en reforçar les àrees de comunicació i seguretat clínica a través de seminaris, així com també aplicant recursos addicionals en l'espai d'aprenentatge Moodle, on es van afegir els tallers de simulació a través de vídeos tutorials. Amb el reforç d'aquestes àrees hem demostrat que s'han disminuït l'estrès dels estudiants, ha apuntat Bonfill com una de les principals conclusions de la seva tesi.
I seguim parlant d'àmbit universitari, perquè un total de 27 alumnes de 21 països que estan cursant el màster de Enoturisme Internacional de la Universitat Rovira i Virgili van visitar ahir la Terra Alta per conèixer com és la comarca, quins problemes diagnòstics té, quines són les estratègies generals de desenvolupament i com es pot encaixar l'enoturisme en aquest desenvolupament.
La visita ha començat amb la benvinguda per part del president del Consell Comarcal de la Terra Alta, Carles Luz. A continuació, els alumnes han rebut una sessió informativa per part dels tècnics de promoció econòmica del Consell Comarcal, durant la qual s'han abordat qüestions de desenvolupament local i d'integració de l'enoturisme en el marc de les estratègies de desenvolupament econòmiques i socials que s'estan duent a terme a la Terra Alta. La segona activitat del matí ha consistit en la visita al Centre d'Interpretació 115 dies de Corbera d'Ebre i al Poble Vell del mateix municipi per comprendre com els fets històrics, concretament de la Batalla de l'Ebre, s'han postulat com un actiu turístic en l'auge en el conjunt comarcal. La darrera activitat ha tingut lloc a la cota 402, on Francesc Ferrer, del celler Frisac, ha ofert el tast vins a les trinxeres, activitat que integra el turisme de la Batalla de l'Ebre amb l'enoturisme.
I els vins, sens dubte, són un complement ideal a un bon menú. Parlem de gastronomia i, en concret, del cuiner Vicent Guimerà de l'antic Molí d'Ulldecona, perquè és un dels 5 nominats a ser el millor cuiner de l'any 2016, premi que atorga el Fòrum Gastronòmic Barcelona 2016. Els candidats que seleccionen són cuiners emergents que ofereixen propostes culinàries de qualitat, utilitzen productes de proximitat, fan una cuina sostenible i difonin aquests valors a través dels seus plats. Guimerà explica a la web del restaurant que tot va començar fa unes setmanes amb una trucada d'en Pep Palau, gastrònom referent i organitzador del fòrum, en la que els anunciava que eren un dels candidats a millor cuiner de l'any. Vicent Guimerà és el xef i propietari del restaurant Antic Molí d'Ulldecona, que va obrir quan tenia 24 anys. La seva cuina és de proximitat, apostant per productes ecològics i locals. Enguany ha rebut un reconeixement del moviment Slow Food i Kilòmetre Zero. Des de 2008 dedica un altre menú monogràfic anual a la galera, un crustaci que reivindica com a producte d'alta gastronomia per on va, especialment al Galera Tour, i que l'ha portat a ser conegut com a xef de la Galera. En Guimerà va estudiar a l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Cambrils i va fer pràctiques en restaurants com el de Nando Jubany.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
El temps, com cada dia el nostre programa amb la Carme Farnell. Plora o no plora? Carme, bon dia.
Bon dia. Avui tindrem una jornada força inestable amb els núvols com a protagonistes i amb aquestes pluges que podran anar caient durant el matí. En principi no han de ser molt intenses i sí que aniran deixant alguns ruixats al llarg de les hores. De cara al migdia, les temperatures notarem com seran una miqueta més baixes que les d'ahir, també perquè tenim el cel més tapat, i també hem començat, això sí, el dia amb un ambient força suau, amb temperatures molt semblants a les que es van registrar ahir en aquesta hora. De cara al migdia s'obriran força clarianes i serà llavors quan també creixeran algunes nuvolades en punts de prelitoral i aquí podrien deixar alguns ruixats, però en principi cap a aquesta zona no han de ser molt intensos. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs sembla ser que ara sí ha deixat caure 4 gotes a l'Ametlla de Mar, que encara no arriben ni al mig litre per metre quadrat. Temperatura 21 graus, ara mateix humitat 85%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar.
Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dijous 6 d'octubre a la Cala Ràdio. Més notícies cada hora als butlletins informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. I ens pots seguir també a les xarxes socials, als comptes de Facebook i Twitter. I després de repassar l'actualitat d'aquest dijous al Sempre amb tu, és moment ja de sortir del nostre estudi de la Cala Ràdio per visitar els centres educatius de l'Ametlla de Mar i, en aquesta ocasió, l'Institut Mare de Déu de la Candelera. Bé, això a dia d'avui, perquè si ho haguéssim fet fa uns mesos enrere, visitaríem l'Escola Sant Jordi. Per què? Doncs perquè avui els protagonistes són els alumnes de primer d'ESO, els qui enguany han estrenat per primer cop primer d'ESO i, a més, ho han fet d'una forma especial. Ara ho expliquem. Avui, per tant, del ser els més grans a ser els més petits, els sortim a l'institut. Com es porta això de canviar de ser els més grans a l'escola a ser els més petits a l'institut? És el tema que avui parlarem al nostre Sortim a l'Institut amb quatre alumnes de primer d'ESO, un de cadascuna de les classes, i és que enguany, per primera vegada a la història, amb més de 25 anys a l'Institut Mare de Déu de la Candelera, hem de dir que hi ha quatre línies de primer d'ESO, que en principi s'aniran continuant al llarg de tota aquesta etapa de l'educació secundària obligatòria. Dos nois, dues noies, dos nois, són ells els que avui ens explicaran què tal ho porten això de ser ara els més menuts i com han arrencat també aquesta experiència escolar a l'Institut Mare de Déu de la Candelera. I com sempre, els mateixos es presenten. Bon dia.
Bon dia, em dic Judit i vaig a la classe de primer d'ESO.
Bon dia, em dic Isaac i vaig a la classe de primer D.
Bon dia, em dic Eudali i vaig a la classe de primer C.
Bon dia, em dic Carla i vaig a la classe primer A.
Molt bé, per tant, un de cada classe, eh? Sí?
Sí.
Molt bé. Anem a explicar als nostres oients què tal us sentiu, què tal esteu després d'aquestes primeres setmanes de curs escolar. Hem de dir que, clar, passeu de ser els més grans a ser els més menuts. Això teníeu ganes, no teníeu ganes que acabés passant?
Mira, jo primer sentia una miqueta nerviosa, però ara ja estic acostumada.
És a dir, que com esteu habituats ja?
Sí, bueno, és un canvi diferent, però ens anem acostumant.
Perquè els primers dies aquí a l'institut, com se porten? Perquè, clar, també venim de vacances, venim d'unes vacances diferents, en els quals hi havien deures aquestes vacances per això?
Sí, alguns, però no, tampoc era gran cosa.
Per tant, no hi havia massa cosa. Unes vacances molt tranquil·letes en el qual feu un canvi de centre educatiu. Suposo que el primer dia que entreu aquí per a començar les classes, o quan feu la presentació, millor dit, una mica nerviosos estàveu.
Sí, una miqueta, sí. No sé.
I, Eudal, explica'm, tu que tens més mà per aquí dins de l'institut, com ho vas viure tu, l'arrencada de les classes?
Jo, pues, el primer dia estava molt nerviós, tenia ganes de conèixer la meva nova classe. Estava gent de la meva antiga classe, de nous, i clar, perquè a l'escola ja ens avorríem tots i volíem... Estàvem com emocionats per entrar a l'institut ja.
Perquè tots els que fèieu sisè de primària a l'escola us coneixíeu més o menys?
Sí, tots no, però alguns.
Entre classe i classe no hi havia distàncies, podríem dir. Us anàveu parlant entre companys i companyes.
Sí, bueno, al fi i al cap és tot un grup que ara mos han separat i, pues...
Aquí venia, perquè, clar, normalment a l'institut quan arribes tornen a organitzar les classes i, clar, ara teniu nous companys que abans potser no estaven a la vostra classe.
Sí, bueno, però al fi i al cap, pues, vam estar uns anys a l'escola en ells i ara mos han separat i ara ens tindrem d'aguantar.
I ja, suposo que al pati us trobeu per això amb excompanys de l'escola.
Sí, al pati estem tots junts, menys alguns que van a altre lloc. i potser ser tots junts a diferents classes.
Clar, també heu de pensar que el tema curricular, el tema de les assignatures, canvia d'escola a institut. I aquí apareixen noves assignatures que són, diuen que són una mica complicades. Com per exemple, tecnologia.
Sí, és més difícil perquè com que no ho havíem fet mai, doncs no, no, ara costa més.
Què tracta això de la tecnologia? Què feu en tecnologia?
Fem tant part de teoria i part de pràctica, que a la teoria expliquem coses. No, no sé què dir, però hi ha pràctica, doncs, com per exemple jo a la meva classe, als altres no sé, però utilitzem ordinadors, els desmuntem, preguntem coses de sistemes operatius i bueno, a mi sembla que no és tan bé.
Per tant, més informàtica, però em sembla, Judit, que vosaltres no feu informàtica, sinó que feu taller.
Sí, i al taller construïm una caseta d'ocells amb parella.
Per tant, ja heu començat a fer algunes, entre cometes, manualitats, podríem dir.
Sí, ja l'estem acabant, quasi.
Amb només aquestes setmanes ja la teniu ja quasi llesta. Heu arrencat bastant forts. Me dèieu tecnologia, també matemàtiques, me sembla.
Sí.
Això ja es portava malament a l'escola, ja, les matemàtiques, o ha sigut aquí que ha sigut una irrupció?
Mira, perquè aquí, ara al principi, pues, era tot igual, però després ara ja comencen a vindre coses diferents i més difícils.
Comencen a arribar coses més complicades. Què m'anaves a dir?
Pues, com per exemple a l'escola només repassàvem multiplicacions, divisions, sumes, restes i operacions combinades, i aquí només d'entrar el primer que han explicat, bueno, el primer dia van repassar unes divisions i el segon ja nombres enters, i jo no encara no m'aclaro això.
Bueno, poquet a poquet, que això s'ha d'anar assimilant, però més enllà de les assignatures també teniu nous professors, evidentment. Hi ha algunes novetats, com per exemple que teniu un tutor, i este tutor teniu una classe de a més de tutor teniu una classe de tutoria, que és també una de les coses que a l'escola no teníeu, és a dir, una hora de la setmana en la qual esteu amb el tutor. I què feu a tutoria?
Doncs parlem dels càstigs, parlem, decorem la classe...
Ah, ja parlem de càstigs, ja.
Sí, bueno, per a que ens en recordessin que no ho féssim, que si no...
Què més us explica?
Pues que... no sé.
Una hora que està bé, no?
Sí, està bé.
Però hi ha hores, altres hores, i em sembla que no una, sinó unes quantes més, en els quals s'ha de fer una mica de compostura. I abans per aquí se'n reien una mica, perquè si jo ja el vaig tindre de professor, imagineu també quan els tenen els que per primera vegada el tenen. De qui parlem? Així em veu baix.
Muller. Ah.
Per què? Què passa?
Sempre m'ho d'estar dient... Sempre estem acostumats a les típiques paraules. Compostura i evidentemente. Sempre diu les mateixes paraules, és molt estricte, té un pla de treball i hem d'estar tota la classe callat, si no, ens diu, nos veremos hoy en el patio. I cada dia fa el pla de treball i com que se li van acumulant les coses perquè cada cosa s'enrotlla molt i no calla, pues cada dia pues, anem fent més coses i ens dona més deures perquè no ho podem fer tot en una hora.
Tant és dels que posa més deures, Boyer?
Sí.
Sí? Bueno, però explica bé, no?, les classes.
Sí, bueno, però quan, te canses, perquè cada vegada tota la veu, tot el rato, al final, acabes hasta...
Clar, perquè ha canviat molt la forma de com us ho explicaven a l'escola a com us ho expliquen aquí a l'institut.
Sí, perquè l'escola era tot llegir el que posava el llibre i després pues, t'ho explicaven una mica, però aquí a l'institut o sigui, t'ho expliquen ells de la seva manera i és més fàcil.
Més fàcil, o per alguns més difícil, fàcil per a tots, més o menys?
Sí.
Sí?
Sí.
Molt bé. I clar, també dèieu, deures. Voyer demana molts de deures. La resta de professors demanen molts de deures?
La resta no tant, però com Voyer, pues... mos mana directament tota la feina que no acabem, però mos deixa una setmana o així per acabar-la, perquè ell sap que mos mana un munt i ho podem acabar tot en un dia.
Bueno, per tant, també teniu temps per a fer els exercicis, la resta d'assignatures, per tant, me dieu, no demanem massa deures?
Depèn quina. A mates, el meu mestre demana bastants.
I també una altra cosa que hem de comentar, i és que aquí feu una hora de classe i teniu 5 minuts de descans. que això no sé si ho teníeu a l'escola. Els dos 5 minuts de descans són agraïts, eh?
Sí, bueno, però tampoc 5 minuts és molt, perquè al fi i al cap qualsevol se desmadra i comencem a cridar a la classe i després venen els càstigs.
Ai, hem de desmadrar molts menys, què anaves a dir?
I també és bo pels patis, que són 5 minuts més, però són 10 minuts i 25 que tens com per despejar-te una mica més, més els canvis de classe, que són 6 canvis de classe. Buah, una passada.
Per tant, teniu més temps lliure, podríem dir, també, tot i que teniu alguna hora més de classe, em sembla. O igual que a l'escola.
Fem de 8 i mitja a 3 a l'escola, és de 9 a 2. I és només un pati de mitja hora.
Per tant, diguem-ne que més o menys la cosa es manté bastant, bastant estable. Què us anava a comentar? Parlàvem del pati. El pati és un moment important. En teniu dos. Què feu al pati?
Al pati, alguns mos anem en un racó i estem allí quasi totes les classes, però alguns se van en un altre puesto i se'n van allí a jugar.
No jugueu, els xics?
No, no mos deixen agafar ni pilota ni res i pues, parlem allí amb els amics.
Morzeu i parleu una mica, no?
Sí.
I clar, el pati és una cosa una mica complicada perquè allí sí que us mescleu tots, almenys els de l'ESO, i clar, allà cadascú té el seu raconet i ha agafat, i vosaltres sou els nous que arribeu i heu d'anar a buscar, suposo, aquells llocs que queden disponibles.
És que a l'escola no és que hi hagués un raconet perquè diguéssim que no tothom ha canviat i som molt crios i van d'allí amunt i aquí t'has de buscar... Has d'intentar buscar el teu lloc, que si no te'l prenen i no et deixen estar. I clar, i jo pensava que mos deixarien jugar a futbol, però com que no, doncs mos quedem amb els amics xerrant de coses, de quedar i tot això.
I a l'escola érem... El pati era més gran perquè només hi havia tres cursos i doncs, cada dia anàvem a algun puesto, però tot i així mos buscàvem un racó.
Aquí també dic que el pati és molt més petit, i això és veritat, i per tant aquí us heu d'apretar tots una mica més, però també teniu un avantatge, que teniu cantina, que això és una sort, potser, no? Aquí l'Eudàlia es frega les mans.
Sí, perquè allà a l'escola no, la cantina, estava a dalt, no pots pujar a dalt, i a part no venia, no fan com aquí, que tu pots anar i comprar-te tot el que vulguis, sempre i quan portis diners. I allí pues, no et deixaven ni pujar, no et deixaven demanar res. Només en algun cas que no et podien preparar el bocadillo. I aquí pues, podem menjar els dos patis. El primer, el que et fan a casa, i el segon, agafes diners. Sí. Els divendres tenim pizza.
Ah, això anava a dir també. El divendres hi ha pizza. Judit, què anaves a explicar-nos?
Que a l'escola abans, fa molts, alguns anys, al menjador, diguéssim, la cantina, venien bocadillos per a gent que volia, però només era a partir de tercer i nosaltres no ho vam poder fer perquè després ho van traure.
Així que us heu quedat més tres ganes i ara ja ho teniu aquí. A més, la pizza dels divendres, que en la meva època ja la feien, doncs imagineu-se, lo bona que està en divendres, una pizzeta sempre dona ganes d'arribar al cap de setmana. Clar, aquí teniu moltes avantatges, podríem dir, respecte a l'escola, en què sou més grans ja també i teniu també responsabilitats, que és molt important comentar-ho, però clar, ser els més menuts, què comporta? Perquè, tot i que són persones que coneixeu, les que fan segon, les que fan tercer, les que fan quart, perquè les heu conegut a l'escola, com ho porteu això de ser els més menuts? Encara amb respecte, ja s'heu soltat més, parlo amb gent més gran...
Bueno, no, no... Entre classe i classe, a lo millor trobes en algú que coneixes, hola, li dius hola i després pues, te'n vas. I al pati estem tots separats i no. Si no, quan te'n vas de l'escola, no.
Cadascú se'n va a la seva colla, al pati. Però després, a canvi de classe, com ha dit l'Isaac, te'ls pots trobar i pues, li dius hola i després ja cada una la seva.
En el meu cas, pues... Com, també el mateix, però com per exemple a l'escola ets el més gran, ets com si et feien alguna cosa, doncs, com tenien por, i aquí a l'institut fos, com que són els mismos minuts, ja no és igual i te poden, no passa, però te poden tractar com vulguin perquè, clar, diuen que són més grans.
Clar, qui sou els més minuts, valtros? Que això canvia, que és el que dèiem al començament de la, del sortim a l'institut. Però, bueno, si haguéssiu de dir què preferiu, escola o institut, en què us quedeu?
Jo a l'institut, perquè al fi i al cap només és mitja hora de diferència a l'aixecar-te i una hora després, així que tampoc és gran cosa, gran canvi. És millor l'institut, perquè tenim més rato de temps per a esbarjo.
Jo també em quedaria a l'institut per tots els costats, per la feina, per organització, per horaris, per patis, per menjar, per tot.
Jo també em quedaria a l'institut perquè és molt diferent a l'escola, canvia molt, hi ha moltes més coses, canvia els tutors, és molt diferent.
Jo també amb l'institut perquè pots aprendre més i és molt diferent a l'escola i a mi m'agrada més l'institut que l'escola.
Per tant, tots coincidiu en que us quedeu amb l'institut?
I aquí a l'institut també tenim el laboratori, que és per a ciències, i també és millor perquè a escola no ho teníem, això.
Clar, llavors teniu algunes eines més que teniu aquí al centre. Conteu una cosa, i els vostres companys què? També pensen el mateix, que es queden amb l'institut?
Que jo sàpiga, sí. Tot estan que igual que és l'institut, que aquí podem fer més coses, que tenim més temps per a tot i, a més, aquí tenim taller de tecno, tenim laboratori de geologia i biologia, de física i química, i és millor perquè també hi ha una aula per a tot. Però nosaltres no ens volem molt, només ens volem per anar a geologia i música.
I algunes altres assignatures que també hi ha. I escolteu una cosa, no em digueu que alguna cosa de l'escola ho de trobar a faltar, alguna coseta, o no? No trobo a faltar res de l'escola.
El pati, perquè a cada pati hi havia tres cursos, menys un que no era de només de dos. I el gran, el que anàvem l'any passat, era de tres cursos i era més gran i teníem quasi tot el pati.
I també a l'escola ens deixaven la pilota per a jugar a futbol, només per a la pista, però ara, com que aquí només hi ha un pati per a tots, és impossible perquè estaríem tots jugant a la pilota i no ho faríem mal.
Per tant, pati per un costat, també el pati.
No, jo trobaria a faltar els meus companys que havia passat des de P3 fins a 6è.
Esteu aquí, el que passa és que, clar, esteu en classes dividits, podríem.
De fet, encara mos parlem, tenim algun grup de WhatsApp i tot això, però, saps, està bé. M'agradaria també poder... Ara sé que no, però ojalà pogués estar amb els companys de classe abans.
També que a l'escola hi ha menys hores de les assignatures i així és millor, però bueno, tampoc és gran cosa.
Segurament que recordareu una bona etapa per l'escola i espero que tinguéssiu una molt bona etapa per aquí, per l'Institut Mare de Déu de la Candelera. Són els testimonis que avui dijous us hem recollit al nostre espai per explicar-nos aquest canvi de sisè de primària a primer d'ESO. I ells es queden amb l'institut. Ja veurem quan acabin el curs o quan acabin la seva etapa a l'institut si segueixen quedant-se amb la mateixa opinió. Gràcies, Judit, gràcies, Isaac, gràcies, Eudald, gràcies, Carla. Que tinguéssiu moltíssima sort en aquesta aventura escolar aquí a l'institut i fins la pròxima.
Adéu.
Gabinet psicopedagògic Arantxa Bengoza a l'Acadèmia d'Estudis Sarai, a l'Ametlla de Mar. Consulta psicopedagògica adreçada als alumnes i famílies que necessiten suport psicològic o orientació educativa. Prevenció i detecció de casos que requereixen derivació per al diagnòstic. Vols saber què és la reeducació? No cal que et desplacis a cap lloc. A l'Ametlla de Mar. Acadèmia d'Estudis Sarai, Gabinet Psicopedagògic. Contacta a través del mail aabengoza@gmail.com o directament a l'Acadèmia Sarai Països Catalans 63.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Encarem ja la segona part del nostre Sempre amb tu d'aquest dijous. Un dijous que volem tractar de temes ferroviaris. Ho coneixíem ahir als nostres serveis informatius. Trens Dignes proposa als alcaldes del Baix Ebre la creació d'una autoritat territorial de mobilitat, una ATM, el que a la pràctica permetria que la Generalitat i els ajuntaments del territori doncs pactessin freqüències, horaris, vinculacions entre transport per carretera en bus, transport ferroviari en tren i moltíssimes d'altres qüestions que permetrien també doncs, unificar una sèrie de serveis al nostre territori. És un dels titulars que deixa la plataforma, que ha engegat també una campanya de recollida de signatures en els veïns i veïnes del territori, per precisament també fer pressió per aconseguir aquesta ATM i també sota el coneixement de que el síndic de Greuges també obrirà una causa d'ofici. Més enllà de tot plegat, el pròxim dia 10 d'octubre, el pròxim dilluns, Trens Dignes i dues plataformes més de transport públic al Camp de Tarragona s'han unit per fer una concentració un caire més institucional a Vilaseca. De tot plegat, avui en volem parlar al temps de l'entrevista amb la portaveu de Trens Dignes, Montse Castellà. Montse Castellà, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Hem fet una mica de resum, de síntesi inicial, sí. perquè hem de seguir parlant, per desgràcia, dels temes ferroviaris, tot i solucionar una sèrie de temes, queden encara molts temes pendents damunt la taula. I no dic solucionar perquè almenys sabem que hi ha algunes de les incidències viàries que han portat doncs, tota aquesta problemàtica arrastrada al llarg d'aquest estiu que de moment s'han anat solucionant. Parlem del tema de l'enclavament a Mont-roig del Camp. Però això no significa que els trens vagin amb puntualitat i que el servei ferroviari del territori estigui en les millors condicions òptimes possibles. Si et sembla, Montse, comencem parlant sobre el tema que vau presentar als alcaldes aquest mateix dimarts, els alcaldes del Baix Ebre en el Consell d'Alcaldes, aquesta creació d'una ATM, d'una Autoritat Territorial de Mobilitat, perquè els nostres agents s'ubiquin. Què és això? Què és aquesta figura?
És una figura que se va crear, és a dir, al Parlament hi ha una llei que és la Llei de Mobilitat del 2003, que és la que regula la creació d'això, dels plans directors, d'instruments de planificació i dels instruments de gestió, que és una Autoritat Territorial de Mobilitat. N'hi ha en funcionament diverses a Catalunya, perquè la gent se'n faci una idea, n'hi ha al Camp de Tarragona des del 2003, a Lleida parcialment des del 2005, a Girona des del 2006, i parlem de que aquí a Terres de l'Ebre o a les comarques centrals, per exemple, que és aquí conjuntament presentem aquesta recollida de signatures, no en tenim. Què ens permetria això? Millorar les tarifes, les freqüències, coordinar trens i autobusos, perquè sí que som la plataforma Trens Dignes i tothom ens coneix així, però des de que recentment ens hem legalitzat com a associació, els estatuts hi fica transports dignes, perquè tothom sabem que és una problemàtica integral, tant la Nacional 340 i la saturació de vehicles, com el tema dels trens. Per tant, una ATM ens permet millorar les tarifes, les freqüències, la coordinació entre trens i autobusos, i sobretot té un caràcter executiu i vinculant. Què vol dir això? Que en formen part el 50% la Generalitat i el 50% els ajuntaments del territori. Això en quant a participació, en quant a gestió. Però a nivell de finançament, el 90% és la Generalitat i el 10% són els ajuntaments en funció del seu cens. Aconseguiríem unes millores molt importants, sobretot també per un tema de consensuar les decisions i que no vagi cada alcalde o cada població o cada consell comarcal a demanar allò que li fa falta i que després això no estigui coordinat, sinó que com a territori tinguéssim una veu comuna i que sigui vinculant. A dia d'avui s'han fet moltes taules tècniques, taules polítiques, taula de mobilitat. Tots són taules, t'aixeques d'aquella taula i no saps quan te tornaràs a reunir i els acords que es prenen no són vinculants. Això sí que ho seria i pensem que és un element molt important que si hi ha altres llocs de Catalunya funciona, per què no me l'exporten a l'Ebre?
Uh-huh. D'aquesta reunió, d'aquesta presentació del projecte dels alcaldes, amb quin gust us quedeu? Perquè de moment han aplaçat la decisió de si donar-hi recolzament o no a una futura, a un futur Consell d'Alcaldes, tot i que ja veus que estan en sintonia a favor o que almenys doncs, veuen amb bons ulls aquesta postura, com per exemple l'alcalde del nostre municipi, l'Ametlla de Mar, Jordi Caseni, que doncs, veia amb bons ulls aquesta proposta. Com agafeu el missatge que us van traslladar en conjunt als alcaldes del Baix Ebre?
Nosaltres val a dir que això forma part d'una campanya en la qual ens reunim en els quatre Consells Comarcals de les Terres de l'Ebre. Ni és el Priorat, que tot i que pertany al Camp de Tarragona administrativament parlant, sí que forma part una mica del nostre àmbit d'actuació com a plataforma. Llavors, el que fem és explicar als alcaldes de cada Consell Comarcal i als seus presidents en què consisteix un ATM i demanar-los allò que ja els vam demanar al juliol en una reunió conjunta de tothom, que és que els demanem als polítics no hi ha que pugin al carro d'esta lluita, sinó que les tiren. I que les plataformes, poquet a poquet, anéssim tenint menys protagonisme, perquè voldrà dir que aquells representants a qui nosaltres hem votat per a que assumissin les decisions, ho estan fent, i perquè voldrà dir que a poc anem millorant. En aquest sentit, clar, un Consell d'Alcaldes no deixa de ser un instrument dins del propi Consell Comarcal, on hi són, com el nom indica, representats tots els batlles d'aquell Consell. Nosaltres el que vam fer va ser una mica el que estem fent ara tu i jo i tots els oients escolten, explicar-los què és un ATM, com en podem sortir beneficiats i demanar-los que s'adherisquen a aquesta petició i que, per favor, agafen les regnes d'esta lluita. En general, estem satisfets. Estem satisfets perquè el gruix, no hi ha cap ajuntament que hagi dit que no. Ara, se suposa, entenem que doncs, hi ha qüestions internes de forma de demanar més informació al respecte, que potser és el que ha fet retardar la decisió definitiva. Nosaltres vam anar, ens vam reunir, tots van quedar molt satisfets de l'explicació, tots estan d'acord i estan per la labor, però suposem que deuen haver uns tempos polítics que com a plataforma desconeixem. En tot cas, benvinguts a la immensa majoria d'ajuntaments que a aquella reunió ja van dir que sí, i en aquells que encara no ho tenen clar, els demanem que se sumen perquè tots sortirem beneficiats.
Uh-huh. Montse, abans explicàvem a l'inici de l'entrevista que també estem engegant una campanya de signatures. Deixem per un moment aparcat el tema polític, el recuperem al final de cara a aquesta mobilització més institucional. Dieu que estem en una campanya de recollida de signatures en el qual doncs, es presentarà, diguem-ne, totes aquestes signatures al síndic de Greuges per donar força a obrir aquesta causa. Per què també engegueu aquesta proposta més ciutadana?
Mira, primera, perquè és evident que tot i que el protagonisme no l'hauríem de tindre les plataformes, sí que és cert que la nostra funció com a ciutadania és la de pressionar i la d'informar. Per tant, en aquesta línia el que fem és pressionar més a les institucions i dotar-nos de les eines que tenim, que és recollir signatures i és democratitzar, diguéssim, la lluita i que no sigui només sectorial. Per què ho fem a través del síndic de Greuges? Pues perquè les altres dues vegades que hi hem acudit ens ha donat molt bon resultat, tot i que, evidentment, com bé dius tu abans, encara queden aspectes importants a millorar, però penso que portem dècades d'abandonament ferroviari i que en els 3 anys i mig que fa que existim com a plataforma no podem arreglar el que fa 25 anys diguéssim que no es fa, però evidentment a poc tot ajuda. Llavors, el síndic de Greuges, per exemple, la primera vegada que mos hi vam adreçar va ser el juliol del 2015 i des de llavors allò que demanàvem allí dins, en aquell full primer de recollida, s'ha anat aconseguint. L'usuari detecta que des de 1 de gener d'enguany els preus del bitllet són més barats, que hi ha una nova freqüència de tren que surt de Tortosa a les 9 de la nit gairebé i se'n va cap al nord, cosa que abans era molt, molt pront l'últim tren que sortia, que s'està renovant poquet a poquet la flota de convois, tot i que és encara insuficient i lenta, però que l'Euromet ajudarà a l'estació de l'Aldea. És a dir, sempre que hem anat recollint firmes, encara que la gent no s'ho pense o cregui que és lent, serveix, lluita serveix, i per tant ara el que han fet és iniciar aquesta tercera campanya de recollides, de signatures, perquè el mateix síndic també ens va dir: ei, jo obriré una causa d'ofici, la demanda de la ATM és justa i és necessària, i a mi com a institució, com a sindicatura, a nosaltres, al nostre equip, ens va molt bé tindre el recolzament al darrere de tantes firmes com sigui possible, perquè quan anem a les institucions a reclamar-ho, diguéssim, senyors, estem representant a tot un territori. És una campanya que iniciem juntament amb dues plataformes més, la de l'àrea de Lleida, i la de les comarques centrals, perquè són, al igual que les de les Terres de l'Ebre, les dues zones on encara tampoc no tenen ATM. Tingueu en compte que no estem demanant res d'especial ni un tracte diferencial, simplement els mateixos drets que a tres zones del país, seguint criteris d'equitat i d'equilibri territorial, i que simplement la normativa aprovada per unanimitat, és important que se sàpiga, al Parlament de Catalunya el 13 de juny del 2003. Per tant, pensem que com a eina de mobilitat, de transport públic, un ATM és necessària i demanem a la gent un altre petit esforç, per així dir-ho, i que firme allà a la queixa que tenim penjada a la web.
Sí, això anava a comentar.
Perquè tot això ajuda.
Com ho pot fer la gent que ens escolti si vol signar aquesta signatura? Com fer-la?
Mira, de moment la forma més àgil i més ràpida és a través d'internet. El nostre blog web, si fiquen la gent Trens Dignes, WordPress, ho trobaran, està penjat en PDF, només cal que se'l descarreguen, i llavors hi ha diverses maneres de fer-lo arribar. Tant pot ser personalment, al síndic de Greuges, tant pot ser per correu postal, enviant una carta en un segell, se pot fer per e-mail, imprimint el document, omplint les línies amb les teues dades i enviar-ho per e-mail. Se pot entrar a la pàgina del mateix síndic de Greuges, on hi ha formularis tipus, i el que anirem fent també, poquet a poquet, perquè és una campanya que no té data de caducitat, per així dir-ho, segurament abans d'acabar aquest any la donarem per acabada, però no té un dia límit, per tant, al llarg de les properes setmanes mirarem de ficar algunes taules de recollida, mos consta que a l'Ametlla n'hi haurà alguna, per a que la gent també físicament algun dia de la setmana pugui acudir a un lloc i firmar-ho. I que sàpiguen que és molt fàcil per internet, de veritat. No, han penjat el document, allí el trobaran. I a més també tot això que us estem dient ara de com fer-lo arribar i aquí i de quina manera, està a la mateixa entrada del nostre blog, trobaran el document i com fer-lo arribar.
Perfecte, Montse. Anem cap a un altre dels punts. Hem parlat primer que tot de l'autoritat territorial de mobilitat, presentada amb els alcaldes del Baix Ebre, que també presentareu a la resta d'alcaldes de les comarques de l'Ebre i del Priorat. Hem parlat sobre aquesta recollida de signatures. Ens queda la data del dilluns 10 d'octubre, una concentració, una mobilització més institucional a Vilaseca. Primer que tot, perquè heu decidit aquest municipi, què té d'especial i què té de singular? I entenem que aquí també entra el tema del corredor mediterrani o de la nova doble línia que ha d'unir Vandellòs amb Tarragona, i evidentment també perquè us uniu també les plataformes de transport públic del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, de la demarcació de Tarragona. A més, crec que en una mobilització, podríem dir també, entre cometes, històrica en aquest sentit.
Mireu, hem triat Vilaseca perquè, com bé dius, esta concentració l'hem organitzat conjuntament tres plataformes. Així com el tema de l'ATM ho han fet amb la plataforma de les comarques centrals i amb la de Lleida, esta concentració concreta del dilluns vinent l'organitzem conjuntament en la plataforma en defensa del ferrocarril del Camp de Tarragona i en la plataforma del transport públic, que és a nivell de tot Catalunya. Per què ho fem? Perquè de totes les situacions del país, la demarcació de Tarragona és la que estem més malament. I per què triem Vilaseca? Bé, és un punt, per així dir-ho, estratègic. En primer lloc, queda més o menys a mitjan camí de Tarragona i Terres de l'Ebre, que vosaltres també esteu en este punt de frontissa, i és una ciutat que, a més, és, com bé dius, esta doble via del corredor del Mediterrani, que hauria d'entrar en funcionament ja hauria d'haver-ho fet fa més de dos anys i encara no ho ha fet, que és l'únic tram de via única de tot el corredor, començarà a Vilaseca. Per tant, també és una manera de reclamar aquell punt nexe on ha de començar l'obra que tan llargament portem esperant. I després també perquè l'alcalde de Vilaseca, que ha donat suport a la mobilització, ens ha facilitat molt l'espai públic i poder-hi ser, i perquè a més ell és el president de la Diputació de Tarragona, amb la qual cosa dona un tall institucional important a la concentració. I com bé dius, no està concebuda com una manifestació ciutadana, evidentment està oberta a tothom, qui vulgui vindre, però penseu que és un dilluns al matí, sabem que la gent treballa. La gent ja ens ha mobilitzat molt, tot el que podem i més. Què pensem? Que és hora de que els alcaldes, regidors, consells comarcals, sectors socioeconòmics, sindicats, federacions de veïns, cambres de comerç, empresaris, aquell sector, aquell teixit socioeconòmic i polític de la demarcació, és hora també de que demostre que ells estan per la labor i, per tant, s'ha concebut com una mobilització institucional. Un front institucional serà una concentració davant de l'estació de Vilaseca a les 11:30 al matí, en lectura de manifest, i ja han confirmat la seva presència, evidentment, al Camp de Tarragona, a nivell del camp, moltes institucions, però a nivell de l'Ebre, que és potser el que més ens afecta a nosaltres, doncs, per exemple, els quatre consells comarcals, inclòs també més un, el del Priorat, diversos ajuntaments, regidors, alcaldes, l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre, els tres sindicats majoritaris, el delegat de govern de la Generalitat, la Federació d'Associació de Veïns de Tortosa, l'Assemblea Nacional Catalana, és a dir, és una mostra de força i de rebuig a les polítiques d'Adif i de Renfe, i també un toc d'atenció en aquelles polítiques que depenen de la Generalitat i que haurien de poder aplicar independentment del que faci o deixi de fer Madrid, com és el cas, per exemple, d'esta ATM que comentàvem.
Montse, per tant, invitació, diguem-ne, donada a la gent que vulgui participar, tot i aquesta manifestació és, com apuntàvem, molt més institucional. Estem a la recta final de l'entrevista i m'agradaria, doncs, fer el darrer minut, dedicar-lo a fer un balanç de com a trens dignes, de tot el que ha anat succeint al llarg d'aquest any i dels mèrits aconseguits, no sé si per també part de la plataforma, de la pressió també dels usuaris dels trens, o també perquè algun dia havia de tocar. Teniu una relació, podríem etiquetar-la, d'amor-odi amb la Generalitat o amb el Departament de Territori, perquè per un costat teniu discussions sobre els horaris que inclouen els retards, podríem dir, per l'altre aplaudiu noves les rebaixes de les tarifes, aplaudiu doncs que Euromed s'aturin també a l'Aldea, que ja hi hagi una nova línia en funcionament més tard de les 7:30 que surt de Tortosa, la de les 9 de la nit. Tenim una relació, com si diguéssim això, d'amor-odi, en el qual doncs, hi ha la lluita per aconseguir uns trens, com diu el vostre nom, més dignes. Quin és el balanç que en feu a hores d'ara del que com a plataforma s'ha aconseguit, del que s'ha aconseguit per vies polítiques, de la pressió ciutadana, de tot plegat? Com ho faríeu, com un balanç, com a resum?
Mireu, un dels nostres lemes preferits com a plataforma Trens Dignes de l'Ebre i Priorat és que lluitar serveix. És evident que tot el que hem pogut anar assolint en 3 anys i mig de lluita no arreglarà el que fa 25 o 30 anys que no es fa d'inversions i manteniment i oblit, tant per part del govern de Madrid, sobretot, com pel de Catalunya. Però sí que és cert que, tot i que la responsabilitat de les fites assolides fins ara és compartida, convindreu en nosaltres en que fins que no ha aparegut una plataforma ciutadana tot això no s'havia aconseguit. Per tant, sí que és cert que, tot i que no ens tocaria fer-ho, que la població, que els ciutadans se manifesten, reclamen, té una incidència directa. Tenim molt clar que el gruix dels nostres mals com a territori a nivell de mobilitat venen de Madrid, venen de Fomento, venen d'Adif, però també sabem que hi ha una part de responsabilitat del que està passant i del que passa, que és Generalitat. Per això, com bé dius, este punt d'amor-odi en el Departament de Territori i Sostenibilitat, perquè per una banda sí que estem assolint algunes de les fites, que val a dir que si no ho arribem a dir nosaltres semblava que no s'hi ficaven, però per l'altra, com bé comentaves, doncs encara estan una mica girats d'esquena en la creació de l'ATM, quan seria ben fàcil que ho tireixin endavant, o ens han colat uns horaris tramposos que el que fan és incloure el retard dins de l'horari oficial i que ja vam dir des del primer moment que rebutjàvem, perquè, si mos permeteu una última ironia, per aquesta regla de 3, si anem incloent els retards dins de l'horari, podríem tornar a canviar-los i ara diríem, pues no sé, que Tortosa o d'Ulldecona a Barcelona li costa 4 hores. I ja veureu com, si això ho fiquem a l'horari, arribarem a una puntualitat del 100%. Per tant, no s'hi val a fer trampa, o sigui que, molt bé, hem aconseguit coses, m'en queden moltes altres i esperem una mica més de voluntat política a partir d'ara, perquè s'ha demostrat que quan anem junts institucions i ciutadania se poden aconseguir moltes coses.
De ben segur que sí, estarem amatents a tot el que en àmbit ferroviari vagi succeint i també d'aquesta pròxima concentració de dilluns 10 d'octubre. Montse Castellà, portaveu de la plataforma Trens Dignes, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest dijous aquí al Sempre amb tu, per haver fet un repàs a tota l'actualitat que des de la plataforma esteu impulsant. Menys reivindicació, podríem dir, en manifestació, més concentració, més demanda de suport des de l'esfera política en tirar endavant aquestes iniciatives com l'Autoritat Territorial de Mobilitat. Montse Castellà, com dèiem, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i a tota la gent de la Cala que, de veritat, a través de xarxes socials i del dia a dia, ajuden molt en la lluita.
És dijous i, per tant, a la Cala Ràdio ho tenim ja tot preparat per seure i donar pas al Files Aero. Imma Brull, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
estrenes cinematogràfiques, com es presenta esta setmana la cartellera?
Bueno, està bé perquè hi ha de tot una mica, n'hi ha d'intriga, n'hi ha d'acció, n'hi ha d'infantils, n'hi ha de divertides, una varietat hi ha.
Fila Zero, els dijous, el Sempre amb tu. Variació pel que fa a les estrenes aquest cap de setmana a les sales cinematogràfiques. Trobem una mica de tot i per què comencem?
Doncs mira, comencem per Història d'una passió, una pel·lícula excepcional amb una poderosa interpretació de la Cynthia Nixon. És una pel·lícula qualificada entre drama i biogràfica que ens arriba amb una coproducció entre la Gran Bretanya i Bèlgica. Qui fou Emily Dickinson? Qui s'amaga detrás de la poetessa que va passar la major part de la seva vida a casa dels seus pares a Amherst, a Massachusetts? La mansió en la que va viure serveix de teló de fons en aquest retrat d'una dona gens convencional de la que se sap molt poca cosa. Nascuda el 1803, fou considerada una xiqueta amb molt de talent, però un trauma emocional la va obligar a deixar els seus estudis. A partir d'aquell moment es va retirar de la societat i va començar a escriure poemes. Malgrat la seva vida solitària, la seva obra transporta els seus lectors a un món molt apassionant. Història d'una passió.
I d'una passió a un món de drama, a un món de fantasia. Un monstruo que viene a verme.
¿Estás listo? Esa es. Si coges un lápiz.
Connor és un noi de 13 anys que a causa de l'assetjament escolar que pateix a l'escola, a més de la greu malaltia de sa mare, ha desenvolupat un món de fantasia al voltant de fades, follets i altres criatures meravelloses que li permet escapar de la seva rutina i superar així les seves pors.
Con un chico demasiado mayor para ser un niño.
A través de la finestra de la seva habitació, el protagonista pot veure un arbre que s'ha mantingut en peu des de fa milers d'anys. Uns minuts després de la mitjanit, Connor desperta i es troba un monstre a la finestra. Però no és el monstre que ell esperava, el del malson que té gairebé totes les nits des que la seva mare va començar el dur i inacabable tractament, no.
Lo sé todo sobre ti.
Aquest monstre és una mica diferent i vol lo més perillós, la veritat.
No somos una pareja perfecta, pero sí hay algo que tenemos en común.
Podrà aquest increïble arbre que ha cobrat vida a la seva imaginació ajudar-lo a superar tots els seus problemes?
¿Qué quieres que destruya ahora?
Juan Antonio Bayona, de l'Impossible i l'Orfanato, és qui dirigeix aquest drama fantàstic basat en el llibre Un monstre en ve a veure, de l'escriptor Patrick Ness. Amb actors internacionals com Felicity Jones, de Spider-Man 2, Liam Neeson, que l'hem vist també a Mil maneres de mossegar la pols, Sigourney Weaver, de Exodus, Déus i Reis, la Geraldine Chaplin, que hem vist a l'Orfanato, i el més jove actor, Connor Lewis McDowell, de Pa, Viatge a Mai Més. Un monstruo que viene a verme.
Claro que tienes miedo, pero podrás con ello. Por eso me llamaste.
Seguim ara amb un documental, un musical, que ens presenta Carlos Saura. Ell torna a explorar el món de la dansa en un recorregut visual i musical de la mà de Sara Baras, la Ari Malikian, Giovanni Solima i Miguel Ángel Berna, entre altres, explorant la fusió i la tradició de la poderosa dansa de la seva terra. La pel·lícula es titula Jota de Saura.
I tenim un drama titulat Maria i los demás, del director Nelly Reguera, amb la Bàrbara Leni, Julián Villagrán, Rocío León, Pablo Derqui. És una pel·lícula espanyola. Des de que va morir sa mare, quan ella només tenia 15 anys, Maria ha cuidat de son pare i dels seus germans. Responsable i controladora, sempre ha sigut el pilar de la família i se'n sent molt orgullosa. Per això, quan son pare s'enamora repentinament de la seva infermera i anuncia l'imminent compromís, Maria sent que la seva vida es desmunta. Amb 35 anys, és incapaç de trobar una parella estable. Deurà atrever-se a canviar el seu destí? Maria i los demás.
Des d'Itàlia ens arriba, des de la Gran Bretanya ens arriba una comèdia molt divertida que s'està vivint a la campiña italiana. És Viaje a Italia, algo de segundo. Steve i Robs emprenen una nova aventura. Hauran de viatjar a 6 llocs diferents d'Itàlia, a Ligúria, a la Toscana, a Roma, a Amalfi i, finalment, a Capri. En aquests llocs el que faran és disfrutar d'uns àpats molt suculents. Viaje a Itàlia, algo de segundo.
Seguim amb tot un drama que ens arriba en una coproducció Suècia-Polònia-Francesa.
Tenemos un nuevo alumno en clase. Bienvenido. Algunos ya conocéis a John. Si tiene algún problema para seguir el ritmo de las clases...
John és un adolescent que ha passat 2 anys en un reformatori. Torna a la casa familiar amb son pare per intentar reprendre la seva vida. Malgrat el seu passat, el jove no s'ha oblidat de la petita comunitat sueca en la que viu i la seva presència treurà a la llum lo pitjor dels seus habitants.
He recibido una petición de los alumnos con 270 firmas recogidas. Quieren que John se cambie a otro instituto.
Sentint-se a poc a poc abandonat pels seus antics amics i les persones que estima, John perd l'esperança. Una espiral de violència comença a prendre forma, deixant veure així la intransigència d'una societat que no està preparada a perdonar.
¿Qué sentiste?
I John, incapaç de deixar enrere el passat, decideix enfrontar-se a ell. Después de esto, del director Magnus Bonhom. Més propostes, Imma. Entenem ara d'un drama cap a on tirem.
Ara, doncs, la proposta és una pel·lícula infantil d'acció i animació i aventures dirigida per Rémi Chaillet. És una pel·lícula feta a França i Dinamarca i el seu títol és El techo del mundo. Es tracta del llarg viatge de Sasha al Pol Nord. El 1882, a Sant Petersburg, Sasha, una joveneta de l'aristocràcia russa, ha estat sempre molt fascinada per la vida aventurera del seu avi, Olukin. Ell és un explorador famós, va fer construir un magnífic vaixell, el Davai, que no ha tornat de la seva darrera expedició a la conquista del Pol Nord. Sasha decideix emprendre el viatge cap al Gran Nord seguint la pista del seu avi per tal de recuperar aquest famós vaixell. La pel·lícula infantil de la setmana, doncs, és El techo del mundo.
Més pel·lícules, més propostes, aquesta setmana en estrena.
Presento tiene una oferta para usted. Cada muerte deberá parecer un accidente.
Creo que es su especialidad.
Ja heu sentit, aquest és l'argument d'aquesta proposta, d'aquesta pel·lícula titulada Mechanic Resurrection. Cada mort, cada assassinat impossible ha de semblar un accident. Arthur Bishop pensava que havia deixat enrere el seu passat com a assassí fins que el seu més temible enemic segresta la mort de la seva vida. Ara es veu forçat a viatjar per tot el món per fer el que millor sap fer. Assassinats impossibles que semblin accidents.
Toda la vida preparando accidentes. Puedo ayudarte a vivir.
Amb Tommy Lee Jones, Jessica Alba i Jason Statham.
Quiero ayudarte a evitar un accidente.
¿Qué has pensado?
Tendrás que morir.
Nunca imaginé que morir pudiera ser tan estimulante.
I tenim La fiesta de les salchichas. És una pel·lícula d'animació, aventures, tota una comèdia, dirigida per Conrad Vernon i Greg Tiernan, dels guionistes de Super Salidos i Super Fumados.
Mira qué bollitas tan ricas para rellenar con mi salchicha.
Ya, más quisieras. ¿Alguna voluntaria en el paquete para dejarse rellenar por Carl, chicas, eh? Tu
barra baja... Els creadors també de La juerga hasta el fin y Malditos vecinos ens presenten ara aquesta pel·lícula en la qual els protagonistes són els aliments.
Porque estamos hechos el uno para el otro. Sé que va contra la regla.
Un grup d'ells, després de sortir del supermercat, pensen que estan a punt d'arribar al paradís, però aviat començaran una recerca guiats per una salchicha per descobrir tota la veritat del que hi ha més enllà de les lleixes d'una tenda.
¿Pero qué cojones?
Los dioses nos darán por el culo.
¡Maldita hija puta!
La fiesta de las salchichas és la primera pel·lícula, atenció, és d'animació però per a adults, feta completament per ordinador, que en la seva versió original compta amb les veus dels més destacats comedians del panorama nord-americà. Entre ells destaquem a la Salma Hayek. Està dirigida, com hem dit, per Conrad Vernon, de Rec 2, Monstruos contra Alienígenas, de Madagascar 3, i també dirigida per Greg Tiernan.
Tampoco ha sido...
Solo la puntita, diu.
Dios, si hablábamos de un superpollazo.
Estava mirant ara lo cartell, Imma, i semblen dits en un ull pintat, no?
Sí, sí, són dibuixets molt, molt curiosos.
Molt simpàtics. Res a veure la salchipapa, la Letícia.
No.
Acabad con ellos.
La darrera proposta que tenim avui se'n diu Oleg i les rares artes. Es tracta d'un documental del director Andrés Duque, un documental que ens arriba des d'Espanya. Qui és aquest home que sembla extret d'un conte de Gogol? El legendari Oleg Nikolaevich, un enigmàtic i colpidor protagonista d'aquesta pel·lícula del director, com dèiem, Andrés Duque, mogut per la música que el pianista va compondre per a una pel·lícula de Kira Muratova. Duque és el primer estranger a guanyar-se la confiança del sempre actiu i excèntric rus de 89 anys. Alguns apunts biogràfics. Oleg Nikolaevich, 1927. Va ser un xiquet prodigi que va tocar el piano per Stalin. Va assistir al Conservatori de Leningrad i al llarg de la seva carrera ha escrit música principalment per a teatre i per al cinema. A Rússia és admirat per la seva música i la seva forma de tocar, però també per la seva singular i excèntrica personalitat. Als seus 89 anys, Karawakchuk segueixen una figura controvertida i desconcertant de la cultura russa. Aquesta pel·lícula d'Andrés Duque ha estat un regal per a l'espectador, un regal d'un vell artista que, allunyat de tota convenció social, es vol reconciliar amb el món i ens transporta lluny de la seva realitat a través de les seves paraules, els seus gestos i la seva interpretació al piano, a un món on les pertorbadores dissonàncies són portadores d'una alliberadora tendresa. Oleg i les rares artes. un documental espanyol que s'estrena també aquesta setmana. Aquestes són les propostes. Quantes pel·lícules hi ha en total?
Jo... Si no m'equivoco, n'hem dit 10, eh?
10 propostes, 10 pel·lícules, que per acabar ja, si et sembla, anem repassant-les.
Doncs mira, hem començat parlant de la història d'una passió, aquesta pel·lícula biogràfica, una pel·lícula excepcional amb la poderosa interpretació de la Cynthia Nixon en el paper d'aquesta poetessa, la Emily Dickinson.
Una de les que més m'ha impactat ha estat aquest xiquet, aquest monstruo que viene a verme, on el protagonista és Connor i el que vol sàpiga el monstre, la veritat.
Tenim també aquest documental, aquest musical, dirigit per Carlos Saura. El seu títol és J. de Saura. Destacant també la participació en aquesta pel·lícula de la Sara Varas.
Una altra proposta que ens arriba d'Espanya, un drama de Nelly Reguera, Maria i los demás.
Una divertidíssima comèdia, ens diuen, és aquest viatge a Itàlia, Algo de Segundo, amb Steve Coogan i Rob Brydon. Doncs una pel·lícula molt divertida per passar una bona estona.
Un drama protagonitzat per John, aquest adolescent que surt del reformatori després d'esto.
La pel·lícula infantil de la setmana, sens dubte, és El techo del mundo. Pel·lícula, esta sí, infantil.
Acció thriller de la mà de Dennis Gansel amb la Jessica Alba i Tommy Lee Jones, Mechanic Resurrection.
I la pel·lícula d'animació per a adults és, en aquest cas, La fiesta de las salchichas. Recordem, és la primera que s'ha fet completament en ordinador.
I per acabar, un documental ens arriba d'Espanya sota la direcció d'Andrés Duque, com ens deia, tot un regal, Oleg i les rares artes. Doncs ja ho tenim tot preparat pel que fa a les principals sales. Només falta que ens animéssim, Mima.
Sí, sí, i n'hi ha, com diuen aquells, para gustos, colores, no? N'hi ha per a tots els gustos esta setmana.
Aquestes són les estrenes que avui hem comentat, que avui us hem explicat al Fil a Zero, al Sempre amb tu.
Problema tindré, ja em sembla, Fini, amb el tema este de les salxitxes, eh?
Ai, són molt guapetes, tenen un ull sol.
Només tenen
un ull sol.
Sí, he vist el vídeo, he vist el tràiler, diguem-ne, en vídeo, i la veritat és que, bueno, en fi, dona així com una imatge una mica estranya, podríem dir, eh? Ja veurem què passa amb esta pel·lícula.
Jo trobo que a partir de la pel·lícula les miraràs diferent. Les miraràs diferent.
No menjarem igual los frankfurts. No. Com sempre, la recta final del nostre programa, del nostre Sempre amb tu moment, per repassar els apunts locals. Fini, avui important, el tall a la N340, si el temps ho permet, 5:30 de la tarda, nou horari.
Canvi d'hora, 5:30 de la tarda. 5:30 al quilòmetre 1114 a l'entrada del poble. Tall a la carretera nacional 340. A veure si entre tots ho podem arreglar. Dir també que avui tots els caçadors, en diumenge sobre la cacera, doncs poden anar a l'oficina a buscar la documentació, si encara no ho han fet, de 7 a 8 de la tarda. Estarà oberta l'oficina al pavelló poliesportiu per a tots els caçadors que encara els hi faci falta anar a buscar la documentació. Uh-huh. Recordem de les reunions que l'àrea municipal d'esports està fent dels diferents equips de futbol base. Avui, dijous, a les 6:30, 6:30, hi ha reunió del Benjamí Federat. Benjamí Federat, 6:30. I recordar també que avui és l'últim dia per tots aquells que vulguin apuntar-se en aquest interessant curs, gent que va per la muntanya, també caçadors, curs d'iniciació al GPS de muntanya. Serà dissabte, dia 8, al telecentre de l'Ametlla de Mar. Està dirigit als socis d'Acimut i obert a tothom que es vulgui apuntar. Serà intensiu de 10 del matí a 6 de la tarda, parant una horeta per dinar. Inscripcions, com diem, avui darrer dia, podeu trucar, prenem nota, 638-857542. 638-857542 o envieu un mail a cimut@hotmail.com. Places limitades.
Molt bé, aquests són els apunts locals. Fini, repassem per acabar les ofertes de treball, que déu-n'hi-do les que portem avui.
Sí, ens ha arribat des del telecentre noves ofertes de treball. Es busca cambrera, es busquen rentaplats, també fan falta ajudants de cuina, un xòfer que tingui carnet C i CAP, també es busca un comptable que tingui AD, un gestor administrador de CP que tingui DREP o AD. I també busquen un cuiner que sigui bàsic, també cambrer i que sàpiga algo de manteniment, d'electricitat, jardineria, piscines, paleteria, fontaneria, un todoterreno, doncs.
Sí, un manetes, podríem dir-li.
Sí, un manetes.
Són les ofertes de treball disponibles des del telecentre de l'Ametlla de Mar. Avui no em dius res, fini dels
afons del dia? No, avui no et dic res.
Un dia normalet, podríem
avui
dir.
Avui no et dic res, no.
En fi, un dia normalet, demà...
Nosaltres avui és que estem tot el dia tan pendents, si plourà, no plourà, dels núvols, que és l'obsessió, és l'obsessió.
El temps que ens fa estar una mica bojos, podríem...
Tu saps, ara el plega, quina tarda, vinga aigua a casa, tapadeta.
Anem a avançar els continguts de demà, demà és divendres, per tant, vermuts interessants. Víctor Núria, que passarà per aquí. No me'n recordo, ens va dir que parlaríem demà i ara mateix no me'n recordo.
Quin personatge serà l'invitat?
El va nomenar la setmana passada, però ja no me'n recordo. Però segueix en l'àmbit cultural. Tindrem xarxes socials amb l'Eva García. Déu-n'hi-do esta setmana també els temes que hi ha per les xarxes socials per comentar. Amb una...
Sobretot amb lo PSOE, no?
Bueno, i en altres coses, no polítiques. I tindrem temps de l'entrevista, si tot va bé, amb los cirgadors, que actuaran el pròxim dissabte de la setmana vinent a la Diada de l'Arrossejat. Posem punt final, Fini?
Sí, posem el punt final.
Demà hi tornarem a partir de les 12 en directe a la Cala Ràdio. Fins demà.
Bon dia.